El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de sabadellencs singulars que ens aporten aquella alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, Josep Alavedra Bosch. Bon dia.
Doncs res, bon dia, Raquel. Com estàs?
Jo molt bé.
Sí, no? Ja han passat la segona Pasqua, Els camps ja estan quasi tots granats, la setmana que ve Corpus, que fa el dia llarg, La ginesta està tota ja florida, tot groc.
Aviat Sant Joan, la nit més màgica i curta de l'any.
Màgica i l'estiu, no?
Sí, jo crec que tots ja anem mirant doncs això, com va avançant el calendari,
com
no? Per agafar-nos aquest respir que necessitem, també necessari.
També i tant.
Escolta, digue'ns, posa'ns una mica en context. Què ens pots dir nostre convidat?
Mira, el nostre convidat és una miqueta com la ginesta, que floreix. El nostre convidat d'avui és un creador de continguts artístics i audiovisuals. Imagina't, Un treballador de l'imatge, ell fa, doncs, entre altres coses, doncs fa això, diapositives, després ens dirà si ho hem dit bé, diapositives en moviment i intervencions a diferents espais, el que es diu videomapping, d'alguna manera. Però, a més, ella és això, és un creador d'audiovisuals i també ha fet un llargmetratge, un llargmetratge. Jo diria que és un activista de la imatge, de la imatge, i que, a part d'ell sol, també treballa amb altres artistes, després en parlarem, d'altres artistes molt coneguts, i treballa, doncs, a diferents espais, tant aquí com fora d'aquí, del país, no? És a dir, un activista de la imatge, jo el definiria, un activista de la imatge, un creador.
Doncs, escolta, la setmana passada doncs ens va visitar l'Alfred i també doncs el Jordi d'Actuar Vallès, i de fet en Jordi Montlló ens va fer aquesta recomanació.
Aviam. Hem pensat en el Tomàs Martí, no, Jordi?
Sí, el Tomàs Martí Marín, que a part de ser la persona més bona del món, és un gran friqui del tema audiovisual, també treballa amb aquest ram i sempre està al teixit cultural de la ciutat.
Doncs a Tomàs Martí, friqui, creador ja i tenim, activista de la cultura.
Ja tenim titular, un friqui de la imatge.
Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia.
Doncs res, com està? Comencem pel començament, no?
Sí, Vinga. Per l'inici. A veure, explica'ns una mica, doncs, això. On vas néixer i quins records guardes de la teva infantesa?
Jo vaig néixer aquí a Sabadell, el Nen Jesús era abans, no?, quan jo vaig néixer, i soc d'un barri de Cifuentes. Jo soc de barri.
Molt bé, jo també.
Perfecte.
Fantàstic.
Doncs això, i recordo de la infantesa, me'n recordo del meu barri quan era petit, me'n recordo que lo xulo era que estaven allà al costat del camp, el meu carrer, després ja al davant era camp. I llavors doncs, estàvem jugant com si fossin a un poble, no?, en comptes d'una ciutat, no? Jugàvem sempre allà al camp, tirant-se pedres i de tot.
Això es feia molt, abans de tirar-se pedres, que avui en dia, clar, ho expliques...
Avui això es podria quasi titllar de violència.
De salvatgisme, de violència.
Avui es fa al Twitter i tot això, no? es tiren pedres al Twitter.
És veritat. I escolta, clar, amb aquesta infantesa m'imagino que això et marca, no?, aquesta llibertat.
Sí.
Carrer, no? Sempre al carrer, amb els amics, amb la penya...
amb un barri que estava com molt... El que no passa ara, no? Que abans era, sempre estaves a casa d'un amic, la seva mare era com si fos la teva també, si t'havia d'anar una torta te la donava també i de tot. O sigui que...
El berenar, també.
El berenar. Sempre hi havia algú a casa teva o sempre estaves tu a una altra casa. I,
I que els dies s'allargaven, no? Sobretot ara a l'estiu,
ara,
no?
Quan començava per Sant Joan.
Ai, que no s'acabaven mai, que estaves allà
aquelles
al carrer.
Aquelles hores d'avorriment, que ara també, les trobem a faltar i que ara els nens no tenen, però que és molt necessari i crec per despertar la imaginació.
I tant, sí.
I que tant nens com grans ens hem d'avorrir, Ens hem d'avorrir a vegades.
Sí, perquè si no surt la creació. La creació surt d'avorriment sempre. Si no, sempre estàs ocupat veient coses, no se t'acudeix a tu fer res.
És que és veritat.
Molt aquí, molt fans de la Dolce Farniente, no? Que diuen farniente. Els italians.
Que és difícil a vegades no
molt
fer
difícil,
res,
per alguns és tant. Molt difícil. Sí, a mi em costa, sí, sí. I escolta, com eres d'estudiant i no sé si ja de petit ja et van regalar un... Com es deia el...
Un cine... El cine,
sí,
cine, no?
Cine, sí, això, ara m'ha vingut al cap, sí que, tenia, que potser et va venir d'aquí, doncs, aquesta...
Segur que sí que tenia, també, sí. No, sí que me'n recordo de quan vam comprar a casa, no, sí? No per mi, sinó a casa una Handicam d'aquelles de la Sony, que era quan
sí,
van sortir. No?
Hombre,
que sí que me'n recordo que feia coses d'animació allà a casa, amb ampolles i tot això, sap, movent-les i fent fotogrames, com stop motion, però...
Stop motion,
sí, però d'un segon cada... perquè no tenia...
Clar, més recursos. I eres bon estudiant?
Sí, de petit sí.
Quina escola?
Sí, Jacinta Durán es deia del començament, que suposo que era una dona que no seria molt d'això, perquè després la van canviar per Cifuentes. Sí. Suposo que seria una dona del règim o algo així, no?
Exacte, sí. Vale. Sí, tot.
Perquè quan jo tenia 11, encara no havia sortit del col·le, i anava a 6è o a 5è, i va dir el col·legi Cifuentes.
I el col·le, què? T'agradava? Eres bon estudiant?
Sí, sí, molt bé. Sí, sí, sí.
Perquè ets fill únic, tens més germans...
Tinc un germà més gran que jo, 4 anys.
I llavors ja vas estar a l'escola aquesta o vas continuar...
Al col·le Cifuentes i després d'aquí a l'Institut Egara, que ja no existeix. Bueno, sí que existeix. L'altre dia em van dir que sí que existeix, però està a Terrassa. Abans estava allà als Mossos.
Exacte.
Estava l'Egara
sí,
i la Raona.
Exacte, que hi havia separats, nois i noies.
Això. Sí, quan jo vaig anar allà, no, el meu germà, que és 4 anys més gran que jo, va agafar, em sembla que el segon o tercer any de que a l'Egara podien anar nois. I clar, es veu que hi havia tres nois i tota la resta noies. Però quan vaig anar-ho ja estava més igualat tot.
Doncs escolta, sí. Escolta, que també et volem posar doncs, a aquest so i a veure què ens dius amb aquest so, vale? On et transporta aquesta llauna de pintura en spray?
Això és... Bueno, m'agrada molt el món del graffiti. Són d'una associació de grafiters que hi ha aquí... No pinto gaire, sí. La veritat. Jo dibuixo molt, però el spray em fa una mica de respecte i com que mai he après guai, doncs encara he d'aprendre, però mira, això que ho tinc per davant, no?
M'agrada aquesta actitud, veus? És que sempre podem aprendre, sí, sí.
Sí, sí, ho tinc pendent. Però sí que soc d'una associació de grafiters que ja que es diu Artefacto.
Sí.
I bueno, i m'agrada molt el món del graffiti, sempre estic en les concentracions i tot això.
I per què t'agrada? Explica'ns, suposo que per tot, no?
M'agrada molt l'art i el dibuix. Jo vaig fer Belles Arts, després de l'institut vaig fer Belles Arts a la universitat i tot això, i m'agrada molt dibuixar. Vaig conèixer a la penya d'aquí, grafiteros d'aquí del Vallès i de Sabadell... I des que els meus nens eren petits, sí. Doncs anem a les concentracions amb ells i no sé què, i flipen.
Amb l'esprai, amb el soquet,
Sí.
I clar. Això ja de jovenet, ja anaves amb l'esprai o...?
Bueno, una mica més gran.
Ja va ser més.
Quan va fer Belles Arts.
Sí, quan vas fer Belles Arts, això.
Val.
Clar, perquè tot aquest món també és molt visual, eh? El de l'art urbà,
clar,
suposo.
Clar. Sí, sí.
Que també et va, això, doncs, això captivar. Doncs,
això m'enganxa, i a més és fàcil de crear, no? No és com fer les pel·lis i els curs i tot això. Això sí que agafes un spray i fas un dibuix i ja està.
Bueno, però també has de saber-te moure,
sí,
perquè
clar,
jo me'n recordo dels sprays d'abans, quan anàvem a pintar consignes polítiques per les parets.
Clar, tu també.
Sí, però eren consignes d'aquesta, prou repressió o cosa d'aquestes.
Sí.
Anàvem... espantadíssims, anava a dir acollonits, però anàvem això.
Sí.
I, esclar, l'esprai d'aquelles èpoques, l'havies de moure molt perquè, si no et sortia els dits,
sí.
I et tacava, llavors, clar, si et tacava ja quedava l'empremta de...
Encara van igual.
Sí, és que és
difícil. Sí, el que passa que ara ja no es persegueix d'aquesta manera tant, no?
Com
en aquella època.
Bueno, amb alguns grafiters també encara es persegueixen,
clar, segons on pintes, també.
Segons on pintes, també.
Doncs, escolta, ara que parlem d'aquest art, no?, de posar també color, visor de les ciutats. Escolta aquest missatge d'en Guerens.
Ei, Tomàs, què tal? Estem aquí amb la Bala i ens estàvem preguntant una cosa. Ja que estàs aquí preparant tot el tema de Berlín, de totes les microcàmeres a dintre de les abelles, estàvem pensant si tenies una solució per una pregunta que et volia fer la Bala.
Hola, Tomàs, què tal? Com estàs? Mira, pensava que és que... Mira, així, t'ho explico directament, vale? Tinc una cita i llavors vull gravar-la i pensava que igual em podies instal·lar una micro-nanocàmera en el bracket d'aquí davant, de les dents d'aquí davant. Com ho veus?
Bueno, ja veus que et sortiran moltes preguntes a partir d'aquesta entrevista. Vigila què dius.
A veure, què dius? Bueno,
no, sí, Déu-n'hi-do, eh? Ui, moltes coses, eh?
Dir que ets fantàstic i que conto que no pararem de fer projectes mentre siguem vius. Vinga,
adéu.
Que bonic, eh? Que bonic.
Bé, sí, senyor.
Escolta, però què et sembla la proposta esbojarrada que et fan?
Una mica boja. Pujar una càmera als bràquets ja hauria de ser aquàtica i tot la càmera. És una
clar,
mica
imagina't,
complicat.
No? Però tot van als reptes,
jo
eh?
La posaria, jo la posaria a la gorra, vale. ja la farem.
Sí,
una
no?
gorra amb la Raspberry, una microcàmera davant, i ja la camuflarem d'alguna manera.
Aviam, explica'ns, eh? Perquè aquí veiem pels oients
clar,
i per nosaltres...
Has fet un salt.
Això de les nanos, això dels brackets, esclar.
Explica primer, perquè clar, acabes Belles Arts com mentres en el món de, doncs això, en el món de la imatge, de l'audiovisual, no?
Doncs això, vaig fer Belles Arts i allà, quan, a la meva època, encara eren 5 anys, i quart i cinquè t'especialitzaves. I jo em vaig especialitzar en imatge, que era fotografia i cinema, no? Mm. Bueno, es deia cinema, però no hi havia càmeres de cinema, hi havia de vídeo, perquè no hi havia pasta.
A l'UB, això, a Barcelona.
Sí, i una taula de muntatge d'aquest Dumatic, que era, que era com aquesta habitació.
Sí, és veritat, és que clar, sí, abans sí. Era molt difícil era, gravar sí, i editar.
Bueno, sí, era una tecnologia que no tenies accés, ara parlàvem amb ell, que era amb el mòbil.
Ara són nadius digitals, sí, qualsevol sí. Nen pot editar.
I et fan un muntatge sí, i tot, sí, sí. I ho pengen. I, abans per fer sí, muntatge, sí. Bueno, havies de tenir, jo què sé...
Exacte.
Quasi que he pillat l'època de tisores i tot, eh?
Sí, és veritat, no? D'anar empalmant.
En la moviola sí. I tal, pel·lis de 16 mil·límetres...
Algunes sí, cintes sí. De Betamax se les enganxava
també,
així, també,
sí.
Amb una miqueta de cola, eh?
Sí, sí, sí. Això.
Doncs però sí, els zoomàtics aquells immenses, aquelles ja, càmeres que pesaven un ronyó sí, i mig...
Bueno, doncs aquí, vaig fer imatge a la Universitat de Barcelona sí. I després... Només acabar amb un altre col·lega, ens vam posar allà al barri de Gràcia de Barcelona amb un petit taller i vam començar a fer coses de curs, videoclips i
amb
tota
qui?
La història. Amb el Martí Pellicer, viu a Olot ara. Abans vivia a Montornès.
I com van ser aquells anys? Perquè m'imagino que...
Tots els anys, des de la universitat, també, tota la universitat va ser l'hòstia, perquè no estàs acostumat, no?
I va ser la carrera, Belles Arts, va omplir, va ser potent a nivell d'aprendre tot això.
Home, clar, suposo que et va donar també molta cultura, no?
I tant. Sí, perquè és això, jo aquí és això, del barri, a l'Egara, i poc més, arribes allà a la universitat, i a més a Belles Arts, no?
Un noi de Cifuentes, no? Una pivolta d'agafar el tren, tot aquest ambient,
això
no?
És
en aquells anys, no? Clar, que t'estàs descobrint, també.
I després allà dintre les classes aquelles de 6 hores de dibuix, que allà la penya estava fumant i un altre amb el bebè donant-li el pit i venia un de 70 anys i un altre de, com nosaltres, de 20 i era l'hòstia.
Clar, és que encara es podia fumar a l'universitat. Es podia
sí.
Fumar de totes maneres.
Es fumava de
moltes
tot,
coses es
de
fumaven.
Sí.
Es fumava a l'universitat, eh?
Escolta, nosaltres posem bandes sonores sempre, doncs en aquesta entrevista, ens has recomanat 3 cançons. Amb quina vols començar i per què?
Amb la de Dosminguet, perquè enganxa amb el que parlarem ara.
Aviam. Bé,
doncs amb la disco de Dosminguet posem aquesta banda sonora.
Welcome to Bafalungo's World. Disco, disco junkie. Disco, disco junkie. Disco, disco junkie.
Vaig perdre el meu nom qualsevol dia al matí. Tripilongui, tripilongui, sí. What up? M'acompanyo una cançera de 50.000 campanes allà on vaig, allà on estic. Hey, sweet, sweet, Bafalungo, go! L'ànim no els dits, ni monis de parranda, Bafalungo, postro. Postro, postro, Bafalungo, go! No trenc amb mi mesura, ells maten a la cordura, Bafalungo, postro. Postro, postro, Bafalungo, go!
Quina marxa, eh? Quins records,
no,
eh? Quin grup, també.
Quins anys.
Explica'ns tot això, doncs, veiem.
Bueno, això, el Jordi Mosquera, que era un dels que estava allà dintre de Dosminguet, també, que era com, al començament eren com un grup d'amics, no? I van començar a tocar, el Jordi Mosquera era dissenyador, estudiaven nosaltres a Belles Arts,
sí.
I va ser el contacte del grup, va ser una mica més joves que nosaltres, i amb aquesta cançó li vam fer el primer videoclip,
sí.
i que vam liar tota la Garriga, estaven els grups, érem de la Garriga, bon, són de la Garriga, no? I allà vam liar tota la Garriga, el pastisser, per fer discos de xocolata, perquè se'ls mengés el protagonista. Ens van deixar
Ens
van deixar una discoteca per fer una superfesta que surt. Va venir el Manutxao a punxar allà i tot, no sé què. Bueno, era l'hòstia. Tothom molt emocionat i tot, tothom amb les ganes de currar, que flipes, sí, sí.
O sigui, els primers videoclips, no?
Sí, aquest jo suposo que seria el primer. El nostre era el primer. I de Dorminguet jo crec que també. Després li vam fer dos o tres més. Després ja vam pujar una mica més. Si vam fer també una gira pels Ateneus de Catalunya, que jo no es va fer res, tinc com 26 cintes allà a casa, d'aquelles mini DV, que qualsevol dia igual ens podíem, perquè va ser una gira molt guapa.
Clar, jo crec que ja tens molt material per fer un documental, fins i tot.
El que passa que
no teníem el so. El so estava gravat per taula i suposo que els tenen ells. Però haurem de quedar un dia, sí.
Tot això s'ha de recuperar, perquè sí, això és històric, Tot això és un...
I tant, aquella gira va ser l'hòstia, perquè era quan estaven en tot lo seu al començament i vam fer una gira per Ateneus de pobles de
Boníssim. Parai, com...
I tot això aquí a la Garriga, aquí a la...
Bueno, ells vivien a la Garriga.
Sí, 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 sí. Aquí al Vallès. Aquí
a la Garriga, al
Vallès. Que fan unes alfombres de Corpus espectaculars.
Ah, sí? A la Garriga.
Les escatifes de Corpus. Sí, sí.
I clar, llavors, Tomàs, els primers treballs van ser això, videoclips.
Videoclips i curtmetratges, però els curtmetratges eren per fer a concursos i tot això.
Explica'ns això. Quins anys estem parlant, aproximadament? Més o menys, els anys 80, 90...
Jo vaig acabar la carrera, em sembla que el 97.
90, estem parlant dels 90.
Del 2000.
O sigui que encara no hi havia digital, encara. Estàvem als inicis.
No hi havia... Portàvem taules i Super VHS.
Super VHS.
Teníem una càmera així.
Clar, és que me'n recordo aquelles càmeres, que les esquenes, imagina't.
Les NGs. Immenses, no?
Sí, anàvem amb això.
I els curtmetratges, parla'ns una mica d'això, no?
Bueno, això, fèiem... Érem dos, després es va sumar un altre, que és el José Sáez, que és de Barcelona, i tots tres vam estar uns quants anys fent fins a jo de Girona, que ja ens va sobrepassar tant, no? Ens vam portar allà...
Allà amb Girona, explica.
Va, bueno, és que és veritat, abans estàvem parlant...
Sí, estàvem...
Doncs sí, curtmetratges per concursos, tot això, algú va anar molt bé i va anar voltant per tota Espanya, tot això, i després vam fer a cicles d'art. O sigui, participàvem en cicles d'art, però sempre ens suportaven al nostre terreny, no? Aquí a Mollet ens van convidar a un cicle, em sembla que era un parell de mesos, al Museu Abelló, i clar, van anar i nosaltres vam dir que faríem una gravació, com un curtmetratge també, no? Però... Clar, el que nosaltres presentaven al cicle com a obra d'art no era el curtmetratge, sinó era el procés de gravació. Tota la producció, d'on treiem...
El making of, no?
Sí, d'on treiem totes les coses, el procés de producció, el càsting, tot això estava obert com al públic del museu, no? Uh-huh. I després el resultat final era com més igual, perquè sabíem que no podíem abordar, no, una obra tan gran. Però vam fer com 4 o 5 festes allà a Mollet per gravar... Vam liar a tot el poble, de grans i petits i de tot, sí, sí.
O sigui que anàveu de filmmakers, no?
Filmmakers, allà
a tope.
És que és boníssim,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, quina, gravant amb les càmeres.
Sí, sí.
I llavors, a partir d'aquí, vas començar també a treballar més ja profundament en tot aquest camp i llavors ja vas passar, també has fet un llargmetratge.
Sí, després d'això de Mollet, que va ser com l'escalfament, ens van convidar també a un cicle a Girona. Allà vam estar 3 mesos que vam agafar un pis i tot allò, sí que va ser de filmmakers total. Vam agafar un pis i era el mateix. El que passa que allà sí que vam dir que faríem la pel·lícula, també.
Sí?
Sí, que faríem tot el procés obert allà al museu, anàvem exposant des del vestuari fins a les nostres apunts, tot això estava allà exposat al museu i totes les convocatòries de gravació estaven obertes al públic. I estava també allà posat al museu. Encara no hi havia les xarxes socials i tal, encara no funcionaven com ara. Per això estava tot allà una pissarra immensa al museu.
Boníssim.
I tothom que volia s'apuntava a les gravacions.
Mare meva, si haguessis tingut xarxes socials en aquella època, no?
Normal.
Imagina't.
Tindria massa coses.
Però ja és un pas, no? Ja és un pas de passar de fer, diguéssim, així, videoclips o curts, ja plantejar-se.
Sí, anàvem forts.
Fer un llarg, no?
I estic pensant, a casa sempre et van donar suport, et van encoratjar, doncs, en tot aquest món, no? Perquè en aquella època era tot molt novedós, no?
Sí, sí, sí. Bueno... Sí. Sí? Suposo que el meu germà gran és enginyer.
Sí.
Suposo que els hauria agradat més, potser, que fes una cosa així més normal, no? Però, bueno, sí, els meus pares són així molt, molt oberts i no...
I mentre fas això, continues vivint aquí a Sabadell?
Sí, o... sempre he viscut aquí a Sabadell.
Vas viure aquí?
Sí, després ja, bueno, al sí. mig d'això em vas casar, abans de lo de Girona, sí. ja em vas casar amb la meva dona d'ara
sí.
i vaig tenir un fill el 2002, que va coincidir amb això de Girona. El 2002 vaig
molt
tenir
jove, no?
el primer fill.
Amb el llarg. Coincideix amb el llarg.
Amb el llarg,
amb el llarg matratge, no?
Sí, sí. Bueno, i la dona estava embarassada, també. Jo ja estava
Déu-n'hi-do, i tu aquí amb les ja dues criatures, sí. no?, creant aquí.
Ja estava forçant la màquina una mica. I el sí. 2005, quan va néixer l'altra, uh-huh. també l'altra companya, el Martí Pellicer, ja era la segona nena que tenia, també, sí. que ell ja té tres. I, clar, ja no podíem.
Uh-huh.
I llavors vaig decidir de quedar-me una botiga que tenia el meu pare... que sempre havien anat sí? funcionant els merinals. Que això ens hem,
quina botiga?
Ens hem saltat, el quiosc, es deia. Uh-huh. Al costat, bueno, abans es deia Papereria Marín. Nosaltres la vam agafar, jo i la meva dona, i ens vam posar el quiosc. Estava a sota uh-huh. del pis aquell de 15 pisos, que hi ha els merinals.
Sí, veu, sí, 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 i tant.
Doncs un clàssic.
I així, jo tenia 9 anys, em sembla, quan el meu pare la va obrir.
Ostres.
I després, això, quan va néixer el meu segon fill, sí? ens vam quedar nosaltres durant 10 anys o sí.
Per què vas decidir...
Per poder tirar endavant els fills no? i la família, sí, perquè ja, clar, dèiem, mira, si portem, tots dos tenim la mateixa feina, doncs un estarà a la botiga i un altre estarà amb els nens, sempre, sí? no? I ens anaven tornant així i, bueno, va anar molt bé.
Ja per tenir uns ingressos mínimament, no?
Això, clar. Sí.
Aquella una època, seguretat, perquè, clar...
Aquells anys sí que vaig deixar l'art, ja, perquè m'estava tornant una mica boig, no? Perquè no podia i et posaves a fer alguna cosa i el sí. nen se't penjava i ja no feies ni cuidar el nen bé ni fer el que tu volies
és
fer.
És que, Tomàs, són professions molt creatives, clar. No?
Molts impulsos, no? A més, tot
de molta
això,
vocació, però que realment això. Són de molta inestabilitat.
Sí.
No?
Clar, per això.
I molt absorbents, no?
Això, sí.
I escolta, fem un incís abans de continuar doncs, parlant de tot el projecte no? d'audiovisual. Parla'ns d'aquesta etapa, no? Doncs, portant el negoci del pare amb aquest quiosc i també al barri, m'imagino.
Molt guai, clar, molt xula.
És una experiència bonica,
la
no?
recordo, sí, la recordo molt bé. Ara, al final, els últims anys ja sí. no funcionava bé econòmicament, no? Perquè era premsa i revista i tot això que s'estava anant...
Clar, bé, tot això també és digital.
És que jo ho penso,
sí,
eh?
Sí,
és que,
per, clar. Això per això la vam deixar ja, no? Sí. Però al començament em va estar molt bé, perquè va ser molt, molt il·lusionant, que portaven tots dos cap endavant, no sé sí. què. El meu pare encara estava allà...
Ajudant, o sigui,
estava,
no?
Clar.
Al darrere, però controlant clar, i vigilant, no?
Però que de vegades dèiem, hòstia, papa, queda't divendres i dissabte que marxem uh-huh. amb els nens fora. I marxàvem 4 dies amb el nen, quan érem petits encara, anàvem a esquiar, teníem allà cobert encara...
Home, molt és que bé. Era important tot això dels quioscos,
sí.
les llibreries...
Sí, és que, mira, jo sempre que passo sí. per a la Rambla queda un, i sempre,
sempre ja, no?
penso, deu ser l'únic.
És que ara és una odissea trobar un quiosc, eh? I sí, a més, sí. els horaris, els diumenges, a quarts de dues ja està tancat. O sigui, ja a partir de quarts de dues ja no pots trobar un diari...
Perquè ara tot és digital. Perquè ara la gent, tot i que a mi m'agrada, eh?
Ja,
el fet
ja.
de llegir...
Sí, és això, però ja no...
Més romàntic.
No és un negoci, ja.
Ja no.
Nosaltres us ho deien, ja, clar, el barri, imagina't, quan vam plegar, no?, que estaven oberts diumenges i de tot, no?, tot el barri, un carinyo que no veia, i quan vam plegar, hòstia, no marxeu, perquè, clar, si marxeu... Si és que no podem menjar, aquí,
hem
què
de menjar,
hem de fer?
Hem de menjar, hem de fer negoci, clar.
I era premsa esportiva, diaris, sí. revistes, sí, una miqueta de tot, no?
Sí,
tot
el... quan vam començar, bueno, el Mundo Deportivo, guardaven cada dia 15 i no sé què i tal. El producte estrella era el Pronto, per això.
Home,
Pronto,
i el Ola, no? M'imagino, clar.
Jo sempre
m'imagino... Aquestes capçaleres encara resisteixen,
sí,
eh?
Sí.
Jo m'imagino això de tenir un quiosc així de vendre diaris i tal, també deu ser això, que després tu pots llegir-ho,
clar,
no?
Clar.
Pots llegir,
sí, sí.
Et pots inflar en llegir-ho tot, no?
I els dominicals, que t'exportaven el divendres, ja, i tu ja estaves llegint el divendres, ja estaves llegint el dominical.
Els dominicals del País, sí. de La Vanguardia, el periòdico...
Va agafar aquell temps també del País que treia aquell que va ser...
Ah, sí,
recordo, un dominical del País que era molt guai, en plan de marxa i d'exposicions i tot...
Sí,
era com el que fem de La Vanguardia, però més gran, no me'n recordo com es deia, ja.
Un d'art,
que va començar el primer i estava molt xulo.
Bueno,
doncs
i llavors digues. També, exacte,
digues,
no, que deia que tot això del quiosc era tot un món, perquè els diaris ja et donaven de tot, des de discos,
oh, sí,
coberteria,
quan va començar les cartilles aquestes...
roba interior... Si això podies ser... fer-te de tot, no?
És que era l'excusa, no?
Els fotets,
sí, sí,
de tots,
la vaixella... Donaven... Això també es fa, encara, sí, sí. Però...
Anaves carregadíssim al quiosc, eh?
Sí, sí. Semblava jo un colmado.
Exacte. Doncs nosaltres seguim amb la teva trajectòria. Va, posa la segona cançó que has triat i explica el per què.
Vale.
Digues quina vols.
Segona cançó, ja, em tries.
La segona cançó, la de Fugazi.
Uh-huh. I per què?
La de Fugazi, perquè Fugazi és un grup que vaig descobrir quan tenia 15 anys o alguna cosa així, o 16, i m'està acompanyant fins ara. Sempre, o sigui, no l'he perdut mai. Hi ha molts grups que vas escoltar
en
una època, no sé què,
i Fugazi... I ho has anat seguint.
Sempre, sempre. Igual passen un parell de mesos que no escolto, però després m'agrada molt.
Doncs vinga, per aquesta cançó i aquesta fidelitat amb aquest grup.
Barely see my breath surrounded by jealousy and death. I can't be reached, only have a call dragged underneath, separate from you all. Lost my own return in spite of everything I've learned. I hit my tracks, spit out all my air, slipped into cracks, stripped of all my care.
Clar, llavors tanques, no?, el negoci familiar, suposo que un moment complicat, però també quan es tanca una porta s'obren també d'altres. Sí. Què va passar llavors?
Mai més ben dit, no? Tanques el quiosc.
I s'obren altres finestres. Quines?
Sí, bueno, abans de tancar ja va haver-hi el moment de que ja quedava jo una mica lliure, que el fill petit ja tenia 6 anys o alguna cosa així.
Ja canviava la cosa,
no? Ja canviava la cosa una mica. I llavors es va quedar al càrrec del quiosc la meva dona, la Lucía, i jo ja tenia una mica lliure per anar, per reprendre un altre cop l'activitat artística, que estava un parell d'anys allà parada, no?
De filmmaker, no?
De filmmaker.
I llavors
vas tirar per la programació creativa.
Uh-huh. Ah, aviam, això sí.
El que deia la Bala abans i tal. Em vaig posar, jo, abans de plegada, jo de Girona i tal, fèiem amb els Dominguet i amb altres grups, fèiem directes,
sí,
no?
Mm-hmm.
I en directe nosaltres anàvem, al començament anàvem amb una taula de mescles, no sé què, de vídeo, però després ja teníem un ordinador i jo he fet com un programeta que simulava allò de les taules, no?, per poder canviar de vídeo, tirar enrere, endavant, no sé què, per anar jugant una mica, no? I quan vaig reprendre ja aquell programa que jo havia utilitzat per fer jo, ja no existia ja, que era el Macromind Director, i ja no, després
és
va ser el Flash.
Clar, és que canvia molt ràpid, no?, molt la tecnologia. Sí, jo crec que heu d'estar com molt posats, no?,
en
constant formació.
No has de parar, sí.
Ha sigut uns anys que va tot molt ràpid. Vaja, que estaves aquí de producer també, no?
Sí. I llavors vaig començar amb Processing i Open Frameworks i un llenguatge de programació que es van crear aquella època, més o menys, al 2000 o por ahí, que eren d'enginyers informàtics, però amb inquietuds artístiques, i fèiem com el C++, per exemple, que és un llenguatge molt, molt pesat de programació, i van fer Open Frameworks, que és com adaptat, saps? Una mica com si fos entremig de lo més difícil informàtic i l'anglès, no? I era per crear art en directe, art generatiu i tot això que es porta tant ara. I allà vas començar i allà
estic. Vas ser visionari, no?, i precursor també, clar.
I a més tot això és interessantíssim, no?, perquè a part de la tecnologia d'aquests tots aquests programes, és la creació, no?, és que tu aquí dibuixes.
Això, amb codi, però estàs dibuixant.
Però estàs dibuixant.
Estàs dibuixant i estàs fent que passin coses.
Estàs creant.
Veus? Belles Arts va anar bé, perquè d'alguna manera hi continuava dibuixant.
El que dèiem abans, que parlava la Bala de les microcàmeres i tot, és que un projecte que tenim amb el Werens és els seus dibuixos aquests de les avespes que tenen càmeres.
De les càmeres que ens vigilen.
Doncs parlant amb ell,
per tot arreu.
Fa un parell d'anys parlant amb ell, vam dir, hòstia, podíem fer això de veritat. Fem una escultura que ara ja era la primera penjada de l'Estruc, amb una placa solar i un llum, que la vam penjar l'altre dia, fa un mes o així.
Ah, sí? Explica'ns això i com funciona.
Bé, exacte, i aquí va la nanocàmera.
Aquesta no, aquesta que hi ha penjada al carrer.
A l'Estruc no.
A l'Estruc té un llum i una placa solar. La placa solar es carrega de dia i el llum, com si fos el llum de la càmera, s'enxega a la nit. Val. Com si estigués gravant, no? A la nit veus allà que té un llum que ja no hi arriba corrent ni res, només la placa solar, no?
Val.
I sí que n'hi ha altres que vam fer una exposició aquí a Impactes, després vam fer una al convent de Sant Agustí fa uns mesos, al febrer.
Sí. Exacte, que és el que
al convent de Sant Agustí a Barcelona, i ara, el que deia el Werens, al setembre anem a Berlín.
Déu-n'hi-do, no?
Escolta, quan aneu a Berlín ja us trucarem i ens expliqueu,
clar,
no?
Esteu convidats.
Perquè això, mira, doncs a la producció volem fer el programa en directe des de
a
Berlín.
A cobrir la notícia, clar.
Sí. Reus, París, Londres, no?
Clar, això, clar. Això.
Nanocàmeres, això que són les nanocàmeres,
sí, bueno,
és l'aviam, una
amb
miqueta
il·lustre. Amb aquesta mateixa filosofia que deia abans de la programació creativa i la programació generativa, tot això, hi ha un catxarrito que es diu, que no sé per què no es coneix més, perquè és l'hòstia, es diu Raspberry Pi, que és com
jo amb el Raspberry Pi.
La Raspberry Pi,
per favor, no? Sí, home, no? Sí, home.
Ni idea, ni idea. A mi em comença a parlar de programes i tot això i em perdo. És com si em parlés en un altre llenguatge.
És un microordinador, és com un paquet de tabac, més o menys.
Així petit, no?
Clar, però ja tens USB, tens pins per connectar soldant, per connectar motors i tot això. Així que el que és que tu li dones un botó i aparegui, jo que sé, un dibuix o unes llums o el que sigui, amb allò ho pots fer amb un sensor o amb una càmera, no? Pots posar un sensor i a la programació li dius, quan algú passi per aquí, llavors engega el vídeo, no? O engega el llum,
val,
o el que vulgui,
això és
el
que deia la bala, clar.
Això és el que deia la bala, que volia posar una màquina...
Clar, posat aquí...
Els braques.
Posat aquí.
Per això jo li he dit a la gorra, perquè posem la Raspberry Pi i la gorra millor.
Clar, els braques de les dents.
Clar, això deia.
Clar, les dents, per això deia que, clar, hauria de ser resistent a l'aigua, també.
Clar. Per això és una visió inèdita, eh? Posar aquí els brackers. Sí, pots veure com es desgluteix i tot.
Imagina, si la poses cap a dintre, sí. Hòstia. Ella volia gravar cap a fora.
Cap a fora, però llavors també pots agafar el procés, per exemple, quan menges alguna cosa.
Clar,
no?
Imagina't.
Ostres, i anar seguint tot el procés a dins interior, no?
Clar, si una nanocàmera...
Hòstia, estem donant
boníssim,
idea,
boníssim. No, jo ja estic pensant al mes de setembre, saps? De parlar d'aquestes novetats. I escolta, parla'ns també del mapping, no? I
sí, exacte,
tota aquesta revolució.
Amb aquesta època va ser també, perquè quan jo em posava les piles aquí fins al moment, havia tot el meu tema artístic i tot això estava treballat a Barcelona, diguem-ne. Estava treballant a Barcelona, a la Garriga, però aquí a Sabadell no tenia jo un nucli, no? I llavors vas començar a investigar, vas conèixer el Werens, vas conèixer el Fausto. El Fausto proposava a l'Estruc un curs de mapping i vaig dir, hòstia, doncs mira, aniré al curs de mapping d'una setmaneta, que era així com una mini-demo, no? I allà el vam conèixer i des d'aquell moment estem treballant ja junts.
Perquè, aviam, el mapping...
Fem mappings per tot el món.
Què és el mapping? Aviam, expliquem això.
El mapping no és res més que una projecció... o sigui, com diem, acotada, o sigui, la projecció normal és quadrada, no? Un 4-3 o algo així, com una pantalla de cinema, no?
Val, sí.
Doncs el mapping és projectar això a sobre d'un edifici o a sobre d'una zapatilla esportiva o d'un cotxe o el que sigui, no? Però retallant, de manera que la projecció està ajustada a l'arquitectura
o a l'edifici
o a la peça que sigui.
O sigui, per exemple, agafem l'Ajuntament de Sabadell,
clar,
no?
Clar, es va fer per la Festa Major.
Sí, ho hem fet nosaltres,
sí. I llavors això s'ha d'adequar, doncs, aquesta projecció a l'edifici de l'Ajuntament d'aquí Sabadell, per exemple, no?
I aprofitar les finestres, les columnes, tot això per tu...
Per jugar.
Sí. Per llavors... o per això, per ensenyar el teu art, diguem-ne, no? La teva creativitat.
Aquesta projecció, tu, per exemple, sobre l'Ajuntament de Sabadell, que al final ens hauran de pagar, això de l'Ajuntament de Sabadell, perquè l'estem fent aquí. Aquí projectes tota la creativitat,
sí,
no? Tota la...
Normalment es fa en equip, perquè és una cosa complicada, no? I és això, tot l'equip parteix d'una mateixa plantilla o d'una mateixa idea, no? I allà es crea i després es crea una peça que es posa allà.
I Tomàs, amb el Fausto, doncs heu recorregut, no? Gairebé mig món, no? Portant el mapping a parlar-nos d'algunes propostes, no? Que heu fet i...
Doncs bueno, jo quan vaig començar vam fer semblar allò de Sabadell, primer, sí. Tot, un Alcarràs, a la catedral d'Alcarràs, després va venir ens van convidar a un festival a Nuremberg, que va estar molt guai, perquè vam anar una setmana allà,
sí.
I com que sempre ens liem, també anàvem a fer l'Ajuntament d'allà de Nuremberg, a la plaça sí? aquella que hi ha allà. Sí, sí.
Sempre
guapo,
són ajuntaments, sí. Sempre són ajuntaments.
Sí, més o més, perquè són els que tenen la pasta. És que val,
val molta pasta.
Per això deia, per
clar,
això deia,
pasta, doncs, això, clar, sí, és veritat. Clar. I ens van convidar allà a un festival de... La nit blava o alguna cosa així es deia. Un festi... I, sí, i va estar molt guapo, també. Després, per Senegal, per la UNESCO, també es va fer un que va anar al Fausto aquest, uh-huh. I es va fer un taller allà d'un mes amb la gent d'allà per produir un mapping de 100 i pico metres per l'edifici de la sí. UNESCO allà a Senegal. Va quedar molt guapo.
És a dir, que podem dir que Sabadell, no?, ha estat també, doncs, el precursor amb vosaltres, no?, d'aquest art, del mapping, que ara està molt de moda, però vosaltres ja portem molt de temps.
I tant. Sí, sí, clar. O sigui... Jo quan vaig conèixer el Fausto,
sí.
ja fa molts anys, no? Però abans, tots dos, tant per una banda com per l'altra, fèiem amb diapositives, que
clar.
És com el d'abans, perquè en la diapositiva tu agafaves la diapo sí. i feies el mateix, però amb cinta aïllant a la diapo mateixa, saps? O amb rotulador. Amb rotulador tapaves tot el que no volies
Boníssim.
Que es veiés i ajustaves allà a una discoteca o a una festa major, el que sigui,
sí,
no?
Sí.
Clar, ho fas
que
digitalment.
Ja era això.
Clar, ho fas
ara és
digitalment.
Més pràctic, clar, clar, és més fàcil.
Després ja amb l'ordinador... Doncs...
També et dona més possibilitats,
tant,
no?, per jugar i per dibuixar. I clar, m'imagino que amb tants viatges, tantes, doncs això, tants clients, tantes propostes, us haurà passat de tot amb el Fausto.
De tot.
Doncs
Julià.
Escolta'l.
Mr. Thomas Martin.
Hòstia, cabrón.
Va dir, aquí, no, tu amigo no Fausto. Y en directo para todos los oyentes de Radio Sabadell. Que nada, que me han pedido que cuente alguna anécdota nuestra. Que bueno, ya sabes que tenemos un montón de anécdotas de todos estos años que hace que nos conocemos y que trabajamos juntos. Pero claro, tengo la anécdota. La anécdota. Porque aparte de que es reciente, que hace apenas una semana... esa, vamos, supera con creces supera todas bien. Las que hemos pasado juntos. Supongo que no te importará que lo cuente, ¿no? Porque se puede contar, ¿eh? Aquí. Pues nada, el otro día volviendo de bolo, de Madrid, nos empieza a seguir la Guardia Civil, nos ponen la sirena, nos hacen que los sigamos durante unos cuantos kilómetros, unos 20 kilómetros así, porque no había ninguna salida en la autopista. Al final encontramos una salida, nos hacen seguirlos y nos llevan ahí a un descampado. Se bajan a punta de pistola, nos hacen bajar de la furgoneta gritando, o sea, como si fuéramos dos terroristas, los dos en el suelo y los guardias civiles apuntándonos a la cabeza, con la rodilla en nuestra espalda, que qué habíamos hecho en la gasolinera. Tomás y yo no teníamos absolutamente ni idea de lo que nos estaban preguntando. Y... ¿sabéis qué, oyentes? Pues me había olvidado yo de pagar el último repostaje en la gasolinera. Y esta fue la reacción. Bueno, pues nada, al final, después de todo, fuimos para allá, pagamos, se resolvió, se disculparon. Pero vamos, que Tomás y yo nos acordamos de este día. Luego nos echamos unas risas y hasta nos invitaron a lo que quisiéramos. Imaginad el momento, ¿eh? ¿Cómo es el paso de que te están apuntando a la cabeza a que te estén invitando a unas copas? Madre mía.
Doncs sí, brutal,
pues nada,
¿eh?
Tomás, unas risas, una buena anécdota y nada, pues nada, ya lo hemos contado, ¿eh? Ahora lo sabe todo el mundo.
Ahora
un
ya...
abrazo fuerte a todos.
Una abraçada, gràcies, Fausto. Ostres, Déu-n'hi-do, no?
Hòstia, sí, això va ser...
Imatges que us he vist, eh?
Sí, sí.
Això va ser fort,
bueno,
eh? Fort.
Arribàvem tremolant aquí encara, eh? Bueno, imagina't, és que va ser molt, molt fort.
Però ben bé apuntant, no? Allà.
Sí, sí,
oh,
sí.
Ja ho ha dit amb la...
Sí, sí,
no?
Sí, sí, a un metre nostre amb la pistola apuntant a la cara, al suelo, al suelo, tal. No sé res, em vam tirar al suelo i es va posar apuntant al cap allà, llevas armas, llevas armas. Jo quan ja em vaig sortir de parlar, perquè no podia ni parlar, em vaig dir, però com voy a llevar armas, tío? Jo què sé, os estáis equivocando, tío, no, com voy a llevar armas? No? I ja es van calmar una mica, jo què sé què buscaven.
I al final us van convidar, fins i tot, deia el Fausto.
Sí, al final ens van convidar, ens demanaven, però... Va, ho parlàvem amb el Fausto després, sí. Que va estar guai almenys que es deixessin de sofegar, no? O sigui, es vam insultar i tot després, no?
Home, imagina't.
Perquè em deia que era el protocol, jo dic, una merda és el protocol, això, això és mentida, home, que sí, que jo et juro que quan parem algú l'hem de tirar a terra, no sé què, que no pot ser, home, per 50 euros d'una gasolinera fer això, que, i a més, què és això? Nosaltres vam anar a pagar primer sí. i van dir, no, no, s'ha de repostar primer, no sé què.
I com després que parlant,
te'n vas oblidar.
Parlant,
te'n vas
oblidar. Te'n vas
sí, vas oblidar.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. I parla'ns això, no?, de la vostra empresa, sí, no?, i la relació amb el Fausto.
Això, tot això del mapping, no?, del videomapping, sí, sí, sí. Tota la...
Doncs això, és un, normalment fem videomapping, però també fem continguts per museus. Ara hi ha un projecte per... Ja hem anat un parell de cops a Qatar, també, a fer un museu d'allà. Ara hi ha un projecte per Iraq, també, molt guai. Per Amèrica, amb un productor de vins també hem estat gravant allà per Amèrica i fent mappings i tot això. Van venir tots els americans del vi aquí a Cádiz i ens vam fer un mapping allà al faro de Trafalgar aquell.
Que bonic.
Va ser molt guai. Home, que deixava, és... Allà també una anècdota també que vam preguntar per fer sí? I es veu que el faro és militar o jo què sé.
Sí, perquè allà hi ha...
I...
La base militar de Rota, no?
Rota i tot això.
Sí,
i ens deien que no es podia fer... Clar, que venia, els americans venien a veure el mapping del faro, no sé què, el tio que... Hòstia,
no. No és seriós,
això. I ho vam fer. Vam dir, bueno, com que seran 10 minuts, ho farem i no els donarà temps als militars a venir, suposo, no? No, i ho vam fer.
Doncs imagina't, si per 50 euros et ve la Guàrdia Civil així, imagina't els militars, que us vau arriscar, eh?
Ara igual ja no ho faríem.
Et ve l'exèrcit, eh? No, és que és espectacular, les imatges, abans en parlàvem. Vull dir, tant a nivell creatiu com a nivell didàctic, vull dir, veure això, un edifici, una sabata, una cara, una cadira... i poder-hi interactuar amb l'imatge a nivell creatiu o senzillament explicar-ho,
no, no,
el que dèiem. No?
És espectacular, no? Ens queden dues preguntes per fer-te. Però primer posem l'última cançó, la teva banda sonora, i després del butlletí dels informatius. Exacte. Si et sembla, doncs ens dones les respostes.
L'última cançó... L'última cançó l'estava escoltant en aquell moment, més o menys, quan vam parlar, perquè volia també portar alguna cosa molt nou, saps? Perquè sempre estic escoltant coses noves, gràcies als meus fills també, que entenen el dia, més o menys.
També t'adoctrinen, no?, de la nova música.
Clar, i sempre m'agrada... O sigui, igual no és un grup que m'agradi moltíssim ni res, però volia posar un d'ara mateix, no?
Doncs va,
ja que són bastant gamberros i tal, irreverents.
Doncs toma, vinga, ja, som-hi. Posem. I nosaltres seguim amb l'alegria de viure precisament per conèixer, doncs, això, la trajectòria vital i professional del Tomàs Martí. I ens queden dues preguntes. Josep, vinga.
Doncs res, Tomàs, així és quan estàs una miqueta baix de moral, quan estàs down, on trobes així és l'alegria de viure?
Bueno, jo m'agrada molt anar a passejar quan estic així, jo sol i tal, però normalment no cal, perquè a casa amb la meva dona, la Lucía, i el Hugo i l'Álvaro, que són els meus nens, estic la mar de bé.
Fantàstic, i escolta, no? Escolta aquest so, l'últim que ens queda, i ens explica. El so de la bici en marxa, no? Perquè t'agrada molt, no?
M'encanta.
T'agrada passejar, però també t'agrada molt anar amb bici, no?
Sí, sí, la bici com a medi de transports la utilitzo molt. I des de que tenia 17 anys, o sigui, allà a l'Egara ja anava amb bici.
Anaves amb bici.
Sí, sí, a l'Egara ja vaig començar anar amb bici i després anava de marxa al Piu en bici i de tot per la nit.
Ostres,
el Piu. Déu-n'hi-do, eh? Al costat de les NSRs i tal.
Home, això té mèrit, eh? Anar al Piu en bici.
Doncs sí, anar uns quants cops.
Després anava sola a la bici, no?
Amb tot el significat que tenia el Piu anar amb bici, és trencador, eh?
Sí, sí.
I escolta, també, doncs, ens falta que ens recomanis algú.
Exacte.
Perquè vingui també a l'alegria de viure.
Vale. Jo us dic, un amic meu, un conegut, no sé si estarà content, suposo que sí, i si no, el Jacint Balancer, el músic.
Un artistazo.
Músic de tota la vida, no he nascut aquí, però vivo aquí fa molts anys, els seus fills són d'aquí i tal, i penso que pot estar un programa interessant.
Molt interessant, i amb una banda sonora que jo crec que ens sorprendrà, perquè déu-n'hi-do, doncs, el Jacint. Perfecte, moltes gràcies per la recomanació i per compartir la teva alegria, Tomàs.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, i escolta, al setembre fem programa, des de Berlín.
Vinga. Exacte.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu, Tomàs.
Adéu.
For cocktails on top of the Ritz, I take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret.